L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, la supraconsciència amb el doctor Sanz. Doctor Manel Sanz, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres.
És un plaer estar una altra vegada amb vostè.
Una altra vegada. Va venir a l'ofici de viure fa anys, quan era desconegut pel gran públic. Havia sigut conegut i apreciat pels seus pacients, pels seus alumnes a la facultat, però era desconegut pel gran públic. Què ha canviat? Doncs que ara ha passat a ser molt conegut per molta gent amb la qual s'ha trobat, entre d'altres, els teatres. Omple teatres parlant d'un tema que fins fa poc era tabú. Vostè està posant un gra de sorra perquè deixi de ser un tabú. Com ha canviat la seva vida?
Ha canviat la meva vida. Jo no estava en absolut acostumat, doncs, a ser una persona pública. I reconec que sóc una persona pública. I és molt lògic, després de la difusió i el ressò que ha tingut tot el nostre projecte, no estava acostumat, vull dir, anar pel carrer, que em coneguin i que sigui una fotografia i tal. Sempre procuro atendre tothom que em demana alguna cosa amb la màxima correcció, perquè crec que és la meva obligació, però vull dir, és una novetat per mi. M'he hagut d'adaptar a aquesta nova situació. A mi m'agradava més estar amb l'anonimat, que no em conegués ningú, i reconec, doncs, que personalment això de la publicitat a mi no m'agrada massa, la veritat és aquesta.
Hi ha una paraula que de vegades és com grandiloquent, no?, que és la de la missió, no?, tenir una missió en la vida. Vostè fins ara, si parlem de missió, d'objectius, relacionat amb els seus valors, n'havia tingut una, i ara en té una altra, ha canviat aquesta missió. Quina seria? Perquè vostè parla en el seu llibre, del qual parlarem avui, que acaba de publicar, La supraconsciència existe, vida després de la vida, amb la col·laboració d'en Juan Carlos Cebrián, que l'ha publicat Planeta, ara en parlarem. Vostè diu que potser l'objectiu seria arribar a una massa crítica que transformés, que provoqués un canvi de consciència.
Mirin, jo en la formació meva com a metge i la que jo imparteixo als meus estudiants de medicina i als meus residents que tinc al servei per preparar-los amb cirurgia general i digestiva, doncs es fonamenta totalment amb el mètode científic, amb una ontologia materialista totalment. I llavors, amb aquesta visió materialista del mètode cartesià i newtonià, doncs es valora el ser humà com una màquina que té que funcionar a la perfecció. I quan s'espatlla una part de la màquina, ve l'especialista i arregla aquella part o la canvia. Això és un gran error. És el que m'he donat compte amb la meva evolució dins de l'àmbit de la medicina, i m'he donat compte que el ser humà és algo més que això. El ser humà és una meravella, li dic en sèrio, des del punt de vista anatòmic, per dins és una meravella la perfecció. La fisiologia, extraordinària. La ment és incommensurable, és extraordinari el nostre cervell, el nostre... Imaginant, només ens podem imaginar, per exemple, jo el veig a vostè ara, pensi que un grup de fotons entra per la meva pupila, arriba a la màcula, i allí, a través del nervi òptic, en forma d'ones electromagnètiques, la seva imatge, arriba al lòbul occipital i l'interpreto exactament a vostè, amb la seva forma, tamany, en el mateix precisament. És meravellós, això. Però, a part d'això, ja m'he anat compte que si només valorem el que he vist al llarg de la meva vida professional, aquesta vertent anatòmica, macroscòpica, materialista i anímica, pròpia de les activitats de la nostra ment, pensament, records, memòria, consciència, si només valorem això, i vist que és molt freqüent que la persona estigui insatisfeta. La persona no troba sentit a la vida. Hi ha alguna cosa més aquí que doni sentit a la vida, és el que he vist. I llavors, inclús aquesta situació, he vist que en el col·legi de metges, doncs estic també al col·legi de metges, fent un estudi de mortalitat, hem vist que dels 15 als 35 anys, ho repeteixo molt perquè em va impactar molt això, la principal causa de mortalitat és el suïcidi. Llavors, un pensa, la persona jove, que té tota una vida per endavant, amb una quantitat d'objectius extraordinaris, la gran quantitat de coses d'entorn que ens ofereix la societat actual, com és que no troba sentit a la vida i es suïcida? Algo més hi ha aquí. I llavors és quan he vist jo, a través dels meus estudis i investigacions, amb les experiències properes a la mort, amb els malalts que jo he tractat, amb mort clínica per diverses causes, que m'han explicat una sèrie de vivències que a mi em van cridar profundament l'atenció, perquè es produïen d'una manera que era incomprensible segons la interpretació del mètode científic. Amb el mètode científic sabem que quan una persona es mor, i aquests malalts que jo tractava estaven morts clínic, amb paro cardíac, paro respiratori, sense reflexes i sense activitat mental, amb un electrocardiograma pla i un electroencefalograma a partir dels 15-20 segons, sense activitat, com podia ser que m'expliquessin a mi aquestes coses? Llavors vaig buscar molta bibliografia i estudi en profunditat i em vaig donar compte que això no era una cosa casual. Són mils i mils els casos descrits d'això i que repetien aquests fenòmens i que hi ha gent de centres universitaris de primera línia que estan investigant i defensen això. Gent, vull dir, amb una qualificació professional i de coneixement a nivell mundial de l'àmbit mèdic molt superior a mi, que ho defensen. Tot això em va portar, doncs, a una conclusió de dir aquí hi ha alguna cosa més. Llavors va ser quan ho vaig investigar en profunditat.
I ara publica el llibre La supraconsciència existe, vida després de la vida, el doctor Manel Sanz, que ha estat cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge i que la primera entrevista que va fer amb nosaltres a l'Ofici de Viure va començar parlant d'un cas que també esmenta en el llibre, d'una infermera que havia treballat amb ell, que estava en mort clínica i que mentre estava teòricament morta, permeti'm el llenguatge periodístic, però de fet no crec que m'equivoqui gaire.
No, és ben cert.
Mentre estava teòricament morta, veia el doctor Sanz, veia l'equip, perquè ella els coneixia, perquè treballaven junts, i fins i tot va intentar avisar el doctor Sanz, i el va tocar, i se'n va adonar que, bueno, volia tocar, i se'n va adonar que passava a través d'ell. Tot això també està explicat en el llibre. És un testimoni molt impactant, que va impactar molt la nostra audiència des del primer moment, així com l'entrevista que vam mantenir, i que va fer que el convidéssim i que vostè acceptés amablement la invitació una segona vegada per continuar parlant del tema. I avui encara hi aprofundim més, a l'Ofici de Viure, la supraconsciència. A començaments del 2022, el metge José Morales es trobava convalescent d'una arrítmia cardíaca. Un dia, després d'aixecar-se de la migdiada, es va vestir en la penombra de l'habitació. El que va passar després no ho recorda exactament. D'alguna forma va perdre el coneixement i va caure a terra. Després de caure, el següent record del doctor Morales és veure's ell mateix des d'una perspectiva estranya. Es trobava de peu observant el seu cos, semirepenjat i inert en un racó, encaixat entre un moble i la paret. No sentia cap mena de dolor ni incomoditat. De sobte, un remolí blau turquesa el va embolcallar. Quan es va recuperar, es trobava en un espai fosc i sense límits, amb una llum blanca i brillant. A gran velocitat va ser transportat cap a la llum. Una pau immensa el va envair. Va sentir una presència a la seva esquena, es va girar i va veure una mica entranyable que havia mort feia anys d'un tumor cerebral. La seva mirada transmetia tristesa i un missatge clar. No vinguis, continua el procés. El doctor Morales no va parlar amb ell, senzillament ho va saber en veure'l. En un instant, tota la seva vida li va passar per la ment. El que més el va impactar va ser la capacitat de sentir les emocions de les persones involucrades a cada record. No només revivia el que havia fet, sinó que també es feia conscient del perjudici que havia causat als altres. Aquest testimoni és un dels casos d'experiències properes a la mort detallats al llibre La supraconsciència existe, que, com dèiem, ha escrit el doctor Sanz amb la col·laboració de Juan Carlos Tebrián. I això només és el començament. Queda molt per descobrir. Doctor Sanz, la idea que la consciència és alguna cosa més que l'activitat neuronal en el cervell no és nova. Tanmateix, en les últimes dècades, la investigació científica ha començat a il·luminar el tema i ha sorgit una nova comprensió de la consciència. Vostè l'esmenta, en parla en detall en el seu llibre. És a dir, quina és la diferència del moment present amb totes les aportacions científiques en relació a la consciència o la supraconsciència, que seria la consciència no local? Quina és l'aportació que està oferint ara mateix la ciència i el moment present en contrast amb el que s'ha dit al llarg de la història des de la filosofia, des de moltes tradicions. Ho dic perquè res del que estem comentant avui aquí, encara que sembli nou, no és nou.
No és nou, té tota la raó. A mi m'agrada, i és important, diferenciar la consciència local o neuronal de que condiciona la nostra una identitat que jo anomeno el no jo i que d'una manera normal es coneix com a ego, és a dir, la identitat de la consciència local o neuronal és l'ego. L'ego, per tant, té un origen material. I el que busca, depèn molt de l'opinió dels altres, el que busca són objectius materials. Èxit, fama, riquesa, poder, domini. Tristament, és el que veiem que impera en la nostra societat, aquest ego materialista. Aquest ego és conseqüència de l'activitat neuronal, això estem tots d'acord. Els neuròlegs i tots els metges estem d'acord. És conseqüència de les reaccions bioquímiques que hi han en molècules, que són partícules, una molècula és una partícula, a dins de les neurones. D'aquesta reacció es provoquen totes les activitats anímiques, pensaments, records, consciència. Prova que és consciència, que és secundari a l'activitat neuronal, és quan vostè inhibeix la consciència, aquesta consciència local que determina l'ego, desapareix, si l'inhibeix, la seva consciència. Quan? Quan dorm. Vostè, quan dorm, inhibeix les seves neurones perquè recuperi de l'activitat de tot el dia i vostè no és conscient de si mateix. Si li administren un anestèsic per via endovenosa o inhalatòria, amb finalitat terapèutica o diagnòstica reversible, un cop el cirurgià ha acabat, l'anestesista retira l'anestèsic, administra uns fàrmacs que estimulen el cervell i recupera la consciència. És a dir, tenim una consciència local o neuronal. Això no ho dubtem nosaltres, és cert. El que ja no ens explica el mètode científic és perquè de la reacció d'unes partícules materials que són molècules a dins de les neurones, amb el mètode científic, ens doni com a resultat un pensament. És a dir, una activitat, un fenomen anímic que no té substrat material. És anímic totalment. Consciència, memòria, pensaments, records, sentiments. Això el mètode científic ja no ens ho explica, no ho sap.
Tens bé dir que és un epifenomen.
Exactament. Com que és conseqüència de l'activitat material de les neurones, es qualifica per René Descartes, un dels pares del mètode científic, com a epifenomen de la matèria. Aquesta consciència estem tots d'acord, ningú problema. Encara que no sapiguem com es produeix, pel mètode científic. Però llavors, quan estudiem els fenòmens, és el que a mi em va cridar l'atenció, l'experiència propera a la mort. Si jo tinc un malalt clínicament mort, com vostè ha definit molt bé, que no té activitat neuronal, que es subjectiva amb un electroencefalograma, perquè hi ha casos que està objectivat. Això s'ha vist en malalts que operaven tumors cerebrals amb zones molt complexes, que havia la possibilitat de que el malalt es morís durant la intervenció, sobretot els de bulb, de la part de darrere, que en el bulb és on hi ha els centres que controlen tota la vida vegetativa del ser humà. Doncs s'ha vist que quan es toca determinada cosa es mor el malalt, para el cor, part d'això, i l'electroencefalograma és pla, no hi ha activitat. Aquests malalts tenen l'electroencefalograma pla. Llavors, com pot ser que tinguin activitat anímica quan el seu cervell no funciona i el seu cos està mort allí o estic fent massatge cada dia? Pensin que tota consciència és informació. Però aquesta consciència anímica, aquest fenomen anímic, el mètode científic, que és el que els metges fem servir, no ens ho explica. Llavors jo em trobava amb aquest dilema. Si aquest malalt té una activitat anímica que jo puc justificar que és certa, m'està explicant que jo li punxava el cor i el feia massatge. Em diu el nom de l'anestesista, em diu el nom del que feia transfusió, el traumatòleg que l'immobilitzava. M'explica que veu el que passava en el servei d'urgències en aquells moments, que ell estava mort, i que després jo vaig comprovar i puc certificar que és exacte el que em va explicar, el que estava passant, la gent que havia els malalts, les activitats en les diverses dependències d'urgències. Però com pot ser si la consciència que el mètode científic ens diu, la neuronal, no funciona perquè està mort? I l'electroencefalograma. Hi ha una altra consciència.
Que és la supraconsciència.
Exactament. Llavors, d'aquí hem de deduir que hi ha alguna que surt del cervell, que és capaç d'anar on vostè vulgui i que és capaç de tenir memòria visual perquè el que veu se'n recorda i després li explica. Llavors jo vaig dir, potser això és un cas excepcional meu, però és que vostè agafa la biografia mundial i això ho troba a mils de casos descrits. I no solament li sorprèn una cosa, que és en el mateix moment que està mort, sinó la distància. Jo tenia el mort aquí i m'explicava el que passava, va passar una paret. Però és que hi ha casos descrits de malalts que estan recuperant als Estats Units que va explicar el que passava a les antípodes. Certificat, li va explicar tot el que passava a les persones, com anaven vestides. És a dir, que perquè pugui explicar això, té que haver una presència capaç de poder captar tots els detalls.
Què és la supraconsciència?
Llavors, què és això? El mètode científic no m'ho explica.
A través, vostè, però, en el llibre sí que obre nous camins quan ho relaciona amb la física quàntica.
Exacte.
Perquè diu, en la física quàntica sí que he trobat explicacions.
Exacte, exactament. Llavors, jo el que sí, sempre m'havia agradat la física a mi, i la física quàntica m'atreia. Jo vaig fer ciències, com és lògic, els que fem medicina.
I té mèrit, doctor, que l'entengui, la física quàntica.
Sí, 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 és difícil entendre. S'ha de canviar de xip mental, perquè hi ha coses difícils d'entendre. Llavors, doncs, jo vaig parlar amb físics teòrics, de professors, de gent molt entrenada. Inclús vaig anar a un curs que vaig organitzar en el Col·legi de Metges. Jo organitzo l'activitat cultural del Col·legi de Metges. I vaig muntar, va venir un catedràtic de física teòrica, i ens va fer un curs, jo em vaig apuntar, i vaig fer el curs sencer, jo el vaig organitzar, jo però el vaig fer. I al final vaig organitzar un autobús que ens va portar al Sincrotró Alba, i que ell era el director, fixi's vostè, i el fundador d'allò, i ens va ensenyar el Sincrotró Alba. Doncs, en física teòrica, parlant amb ells, em van canviar els conceptes. I em van dir, diu, ja partiu amb el mètode científic d'un concepte fals. L'element estructural de l'univers no és la matèria. La matèria és la visió macroscòpica, objectiva. El terme objectiu ja sap vostè que ho va descriure ja Aristòtil. L'objectiu és allò real, que tu pots tocar i veure. I nosaltres el que podem tocar i veure és la matèria. Però és que la matèria, ja ho va dir Demòcrit, un filòsof presocràtic del segle VI abans de Crist, que la matèria estava feta, ell va dir, fixi's filosòficament, va dir que estava fet d'unes partícules petites indivisibles que les va definir com a àtoms. Llavors, a partir del segle XIX-XX, es desenvolupa la física teòrica, i la física teòrica el que fa és estudiar l'àtom i veu que això es desmunta amb infinitat de partícules.
Que no és indivisible, contràriament al que creiem.
És que no podia el Demòcrit, ja va fer molt. Només filosòficament arribar a la conclusió de que tot estava fet d'unes partícules idèntiques, indivisibles, i les va anomenar àtoms. Llavors aquesta gent em van dir, diu, això no. I estudiant aquestes partícules subatòmiques, la física teòrica ens diu que l'element estructural de l'univers no és la matèria. Amb el camp microscòpic de la física teòrica, l'element estructural és l'energia. Tot és energia. I l'energia està en continu estat vibratori, es propaguen ones electromagnètiques de freqüència i amplitud variable. I l'energia ni es crea ni es destrueix, són els principis bàsics, es modifica, hi ha una energia potencial, cinètica, calorífica, etc. I llavors, aplicant aquests lleis i els principis d'aquesta nova disciplina, un veu que hi ha un paral·lelisme extraordinari entre els fenòmens que m'expliquen els malalts de l'experiència propera de la mort i aquests principis. Principis no inventats, demostrats científicament en el laboratori les vegades que vulgui i que van condicionar Premi Nobel a totes les persones que ho van aportar. O sigui que són realitats objectives.
Pàgina 96 d'aquest La supraconciencia existe, vida después de la vida. El entrelazamiento cuántico supone la existencia de una energía sutil de alta frecuencia no local, es decir, que tiene continuidad fuera del cerebro. Toda energía es información, tal y como nos comentaba el doctor Sanz, y escribo en el libro, recordemos que el cuerpo del paciente está clínicamente muerto, sin conciencia local o neuronal, mientras estamos aplicando las maniobras de respiración cardiorrespiratorias. A esta conciencia no local que tiene continuidad fuera del cerebro y persiste a pesar de la muerte clínica, le denominamos supraconciencia. Nuestro, tres pàgines més endavant, diu: Nuestro cuerpo físico es una manifestación de energía de baja frecuencia. Tras la muerte física, este cuerpo deja de hallarse en la forma que conocemos, pero esto no significa el fin de nuestra existencia real. Aquest missatge és molt alleujador, que no és la fi, contràriament al que ens hem imaginat, al que la nostra cultura ens ha dit, i provocaria potser que hi hagués menys patiment a la nostra societat. S'hi va quallant aquest missatge i ara ho està fent també, entre altres, a través de vostè i de la ciència. Aleshores, a partir de tota l'experiència dels darrers mesos, els teatres, omplint teatres, parlant amb tanta gent, escoltant tants testimonis d'experiències properes a la mort, veu realment que aquest missatge suposa un alleujament per molta gent i per les persones que han viscut experiències properes a la mort?
Li agraeixo aquesta pregunta, amic meu. Li prometo que és el que em dóna força a continuar. I pels anys que tinc, jo em pensava que ara podria estar a la meva casa del Montseny llegint, estudiant, passejant, escrivint, fent tombs per la muntanya, que m'agrada molt la natura, contactar amb la natura. I el que estic fent... I
treballar. Treballar de valent.
Fer-me un tip de viatjar amunt i avall, avions amunt, avions avall, hotels, i allí davant de 1.800 persones o 1.600 persones, que comprendrà vostè que tot això sempre un posa en compromís, la identitat, és estressant tot això, eh? I per què continuo? Pel que vostè m'ha dit. He vist unes cares, unes manifestacions d'agraïment, de que em diuen, doctor, diu, continuï, vostè no sap el bé que fa. Eh? Inclús hem tingut notificacions, perquè rebem una quantitat de notificacions per les redes socials, casos de dir, escolti'm, jo anava a suïcidar-me, i els seus vídeos han evitat que em suïcidi. Mira l'impacte psicològic. Miri, l'ego, la nostra identitat materialista, és el que condiciona tots els les pors, tota por que té el ser humà, per banal que sigui, en el fons és por a la mort. Perquè l'ego, com que és material, sap que el morir desapareixerà. Per què la nostra societat té pànic a la por? No vol a la mort, no vol parlar de la mort. La mort és un tabú a la nostra societat, perquè és una societat que es fonamenta en una gran egomania. Vostè sap aquesta gent que té tanta por, aquesta gent que viuen amb una angoixa terrible, amb depressió, els antidepressius és el que més hem de donar avui dia, dels fàrmacs que més es prescriveixen. Per què hi ha tanta por, tanta depressió? Perquè es té una por a la mort tremenda. Pensi, el canvi climàtic, les guerres que hi ha, la por a una guerra nuclear, el que està passant d'això a Ucrània, i la societat i els mitjans polítics, és a dir, tots els elements de poder, no paren de bombardejar-nos amb això. Eh?
No,
els
altres...
interessa que la gent tingui por, que sigui una societat assustada.
Els mitjans de comunicació
hem de fer
autocrítica, també, eh? Perquè irradiem, sense voler-ho, irradiem molta por.
Oh, perdoni que li digui, vostès estan al mitjà, però la gent té por i obres la televisió i només veus imatges de destrosses i et posen cossos destrossats, aviam qui el posa més traumàtic per la gent. Hi ha una por a la mort terrible. Llavors, jo veig que això és una petita llum. Perquè la gent, la mort, no tenen que tenir por. La mort és un pas a una altra dimensió energètica. És que apareix la nostra autèntica identitat, que és la supraconsciència, que és eterna, que és holística respecte a la consciència primera, i que durant un temps finit es posa dins d'un traje, d'un estuig, que és el cos, que és pols d'estrelles que ens presta l'univers. Pols que es va fer fa 13.780 milions d'anys en el Big Bang. Durant un temps ens deixa una mica d'àtoms. Fem el cos i quan hem fet el nostre camí, el tornem. Desapareix el cervell, desapareix la consciència local. Però persisteix la nostra identitat, que és la que ens explica les experiències properes a la mort. Llavors, inculcar això a la massa, de que la mort és un trànsit a una altra situació. I curiosament t'expliquen que quan estan a l'altre lloc estan molt millor que aquí.
No volen tornar.
No volen tornar. Els hi treus la por. Els hi dones un altre sentit. La concepció existencial canvia. Ja no és cos i ment. És cos i ment, un traje, un temps, que porta la meva autèntica identitat, que és eterna, que és holística respecte a la consciència primera, per tant té les seves propietats. Omnipresència, eternitat, omnisciència, ho sap tot, intuïció, precognició, i l'omnipotència, l'artista, crear coses. Canvia. Aquesta expressió de la gent és el que em dona més força que continuar.
No hay que temer a la muerte, página 104. La muerte no es el fin, sino una transformación, un paso hacia una nueva forma de existencia. En lugar de temerla, podemos verla como una parte natural e inevitable de nuestra existencia. Un paso más en nuestro viaje como seres conscientes. Tot aquest trànsit porta cap a la pau i cap a estats de goig de vegades indescriptibles, cap al retrobament també amb éssers estimats. Són uns patrons que es va repetint i que vostè descriu en el llibre. Per tant, la frase típica "descansi en pau", que la persona que ha mort descansi en pau, no és només fruit de la bona voluntat ni de l'esperança, és un fet. L'ésser descansa en pau.
Més en pau el que se'n va que el que es queda. El que es queda viu el dol, que el dol és de les coses més dures que pot passar a un ser humà, sobretot quan es mor una persona amb la que estàs anímicament o efectivament molt unida, sobretot els pares, els que són pares o mares. Perdre un fill és el cop més gran que pot tenir una persona, vull dir, és inolvidable. El dol pateix el que es queda, el que se'n va està millor, el que se'n va està millor, està molt millor. El podem ajudar. Com podem ajudar? I això és important. Això és una de les coses que ara es fa un curs de cures pal·liatives a l'Hospital Universitari de Bellvitge i m'han demanat, per favor, que faci la conferència de clausura. I, precisament, el que hem de fer en les cures pal·liatives és ajudar el trànsit. Com podem ajudar? Amb energia positiva. És a dir, parlant, estant amb ell, tocant-lo, manifestant-li serenitat i dir, te'n vas a una situació millor. Ara seràs tu autènticament, tu. Aquest disfraç que has portat durant aquests anys de vida teva, necessari per evolucionar, el tornes a qui te l'ha deixat, a l'univers. I tu has madurat, has evolucionat, com diu Teilhard de Chardin, el jesuïta, que va parlar, paleontòleg molt important, que parla de l'evolució. I llavors, doncs, els podem ajudar en aquest sentit. I a part d'això, pensin que nosaltres, la nostra vida és una evolució. Com diu Teilhard de Chardin, comencem al punt alfa, ple d'impureses, i hem d'arribar al punt omega, en què hem alliberat totes les impureses. És el famós samadhi de les filosofies orientals, naixement, vida, mort, i anar evolucionant fins a arribar a la santedat o budeïtat. Llavors nosaltres podem ajudar-los, perquè a l'altre costat també es pot millorar. Com? Enviant energia positiva, enviant oració, enviant aquest esperit de col·laboració, d'amistat, de bondat, d'alegria, no de tristor, de desesperació. No hem de canviar això. Pensa que hi ha cultures, a Mèxic, per exemple, la mort és una festa, ja sap que és una festa celebre. Passen una situació millor, han evolucionat i els trobarem després. Vostè ho ha llegit i ho ha dit. Jo tinc malalt, aquella malalta em diu, doctor, plorant m'ho va dir. Diu, jo ara sé que la mort no existeix. Diu, jo en l'experiència propera de la mort estava molt unit a la meva mare i es va morir. Me la vaig trobar. Ho diu, és molt freqüent que trobi. La vaig abraçar. Es comuniquen a través del pensament.
Que és telepàticament, com si diguéssim.
Exactament, ja, telepàticament. Em vaig comunicar amb la meva mare, la vaig abraçar, vam estar parlant. La meva mare viu. M'està esperant. Quan jo acabi el meu segle, estaré amb ella. És dir que aquesta realitat nostra té que fer-se canviar totalment, amb el sentit de que la mort l'hem de veure com una etapa tan natural com en néixer. És el mateix, forma part d'aquest cicle nostre. Naixem per fer unes coses i quan les hem fet marxem, però tornarem.
I d'alguna manera, quan naixem ja comencem a morir.
Totalment, el moment que es neix. Pensa que des del punt de vista biològic el cos es va fent, millora fins que acaba el creixement, 20-25 anys. A partir dels 20-25 anys coneixem molt bé la involució senil, és un procés bioquímic, el coneixem molt bé. A partir dels 20-25 anys anem envellint, es va deteriorant, fins que arriba un moment que és incompatible amb la vida, ja sigui per involució senil, ja sigui per una causa intercorrent, un tumor maligno, qualsevol cosa. Però vull dir, això s'acaba. Veiem la mort com una part de la vida. I hi ha una frase que no falla mai, que és molt certa, que és que es mor com es viu. El que viu amb coneixement de la seva superconsciència i actua d'acord amb ella, mort en pau i en felicitat, amb goig. El que viu dominat per l'ego, ple de por a la mort, té una mort horrible.
Clar, i a la nostra societat vivim des de l'ego, ens han educat així.
Totalment. I
pensem que és tot el que hi ha, que la disfressa, no? Que el vestit que ens embolcalla, pensem que no hi ha res més. I la resta fins ara s'ha atribuït a religió, a espiritualitat, a creences. I jo crec que un dels punts forts del seu missatge, del doctor Sanz, és que vostè ho aterra de manera també fins i tot pragmàtica i científica, i ho explica amb un llenguatge científic. De fet, el llibre està sustentat en la ciència, igual que les seves conferències.
Li agraeixo que digui això, perquè precisament durant el ser humà té necessitat d'espiritualitat. L'espiritualitat, això és inherent al ser humà, tot ser humà ho té. Per més que ho amaguem, ho tindrem sempre. L'espiritualitat és la necessitat de projectar la nostra autèntica identitat, la superconsciència, al seu origen, que és la consciència primera. Llavors, aquesta espiritualitat, cada poble l'estructura amb una sèrie de dogmes que són les religions, d'acord a la idiosincràsia de cada poble. Ara bé, com ho ha muntat la religió? Amb una sèrie de dogmes que més aviat han posat cel, infern, que et cremes. Hi ha un jutge que castiga. Cuidado amb els pecats. Això no és així, home. Això no és així. No és així. El que hi ha dalt és d'una bondat i un amor tan gros que és tan comprensible que sap que caurem. Si és normal que caiguem. Lo important és reconèixer o aixecar-se i aprendre i procurar no tornar a caure. Però no hem de tenir por a tot això. És humà que caiguem i que fem disbarats, home. No hem de tenir cap por d'aquesta. Jo crec que, des del punt de vista religiós, la religió, el problema és que ho ha muntat tot sobre la fe. Fe és creure sense veure. Estem en una societat tan materialista i científica que si no veu, comprova i toca, no s'ho creu. No pots estar parlant de la supraconsciència i de Déu dient, creu per fer, no t'ho creurà. Llavors, què he fet jo? He intentat buscar dades objectives certificades, principis científics de disciplines que m'ho justifiquin. Jo en cap moment estic parlant de fe, de divinitat, perquè sé que si em poso en aquell problema agafaran el llibre i diran un mes. Jo procuro buscar proves objectives. Una persona que llegeix el llibre dirà, escolta'm, si hi ha una persona morta i diu que surt a fora i els diu que els que estan fent maniobres, que no els, ella ni ho sabia. Ella es va parar quan la traslladaven de l'ambulància a la camilla per entrar-lo. No sabia qui hi havia allí. I que em digui el nom de tots. I que em digui el nom del que està passant en el servei d'urgències. Quan ella està morta. Vull dir, això per increient que s'ho siguis, diguis, aquí passa alguna cosa.
L'altre dia ho parlava amb una neurocientífica que em deia, bé, és que encara desconeixem moltes coses del cervell. Del cervell, deia ella.
Moltíssim.
Però, clar, vostè està parlant, està anant més enllà del cervell.
Més enllà. Jo estic parlant d'energia, que som energia. Això no m'ho pot negar ningú. I estic parlant de la ciència que entén i sap l'energia. I paraula, i paraules i principis que han demostrat premis Nobel, jo no en dic cap,
Dic perquè ens podem trobar amb neurocientífics que tinguin les seves resistències, perquè tot això no van estudiar a la facultat, perquè tot això no forma part de l'activitat cerebral ni de les neurones.
Me n'he trobat, els neurocientífics.
Se n'ha trobat, no?
Home, i tant, hi ha hagut de lluitar i lidiar amb neuròlegs, amb psiquiatres, psicòlegs, neuroradiòlegs, i quan els hi parlo d'això, el primer que em diuen són al·lucinacions.
Vostè en el llibre ho desmenteix.
I què és una al·lucinació? On trastorns metabòlics, aquestes reaccions bioquímiques que dèiem de les molècules, s'alteren perquè el cervell es deteriora per falta d'oxigen, falta de glucosa, que rep a través de la circulació. Si el cor està parat, això no funciona. Llavors tot això s'altera i et dona al·lucinacions. Però llavors els hi pregunto només una cosa. Dic, tens alguna teoria certa, demostrada, que justifiqui això? Diu, no, són hipòtesis. I hi ha moltes hipòtesis que jo les poso aquí. Dic, tens una teoria que em negui el que jo et dic? Quan et justifico, mira què passa. M'expliquen això, això, això i això. Passa això i això. Dic, no tinc cap teoria que negui el teu. I llavors jo els dic, al·lucinacions què són? Explica'm, ells veuen moltes al·lucinacions en els psicòtics, a l'esquizofrènia. Diu, són coses absurdes. El meu és tremendament lògic el que m'expliquen. Pas, pas, pas. Es repeteixen els fets a tots els malalts i són mils de casos. Diu, no, les al·lucinacions no té res que veure l'al·lucinació d'un malalt amb un altre. Res. El meu se n'en recorda tota la vida. Com més anys passa, més se n'en recorda. Diu, no, no, ells els hi fa vergonya. Se n'oblida, no volen saber. Canvia, és tan impactant que canvia la seva concepció existencial, la seva dinàmica vital. Diu, no, no, això no sé. Dic, és igual una al·lucinació? El mateix psiquiatre m'ha dit, diu, no. I llavors parles amb el neuròleg i li comences a parlar de dir que veu un objecte i ell mateix et diu, va veure aquest objecte amb la ressonància magnètica. Funciona. No t'enganya. I jo li vas dir, però tu te'n dones compte el que dius? M'estàs dient que un malalt que està mort aquí, que ha vist un objecte que està a la distància, vés a saber on, que l'ha vist, el recorda, i al comentar-lo, fent la ressonància magnètica, perquè s'activa el lòbul occipital per l'acció de les neurones mirall, em dius que realment ho va veure quan ell estava mort. Diu, et puc assegurar que ho va veure. Dic, llavors com tu expliques això? Diu, no ho sé. Ho veus? Aquí se'n dona compte vostè. És a dir, és anar-los desmuntant, però sempre amb una base científica. No hi posem aquí la fe, l'esperança, la divinitat que existeix. Jo demostro el mateix que diu l'Església, que hi ha una consciència primera i que aquesta consciència es manifesta en cada un de nosaltres. Amb la super... És el que diu l'Església, eh?
La supraconsciència. Estem parlant avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio en la recta final de la conversa que estem mantenint amb el doctor Manel Sanz, que ha publicat aquest La supraconsciència existe, vida després de la vida, juntament amb Juan Carlos Cebrián, que explica a Juan Carlos Cebrián el testimoni de com el va conèixer vostè, com li ha canviat la vida, i també explica, dona a conèixer alguns dels casos, algun dels casos que estan explicats en el llibre d'experiències properes a la mort, en concret el d'un emprenedor inversor en sèrie que des de la seva joventut tenia dos objectius clars: posseir un BMW vermell de dues portes i convertir-se en milionari abans de fer els 30 anys. Es va sotmetre a una intervenció de glanulomes a les cordes vocals, com tantes altres vegades, però en aquesta ocasió el bisturí làser mal calibrat li va tancar la glotis. Mentre tothom començava a córrer, ell va perdre els sentits i aleshores es va veure fora del cos. Jesús, es diu, es va veure fora del cos des d'una posició elevada, sense tocar el cos, i quan relata la seva pròpia experiència, en Jesús explica que surava mentre observava els metges nerviosos. Aleshores, hi ha moltes coses que criden l'atenció de tots aquests testimonis i del cas d'aquest emprenedor i d'inversor. Mentre tens una experiència propera a la mort, no pateixes pel que estan fent els metges si ho veus des de dalt? És a dir, no pateixes pel teu cos físic?
És molt bona la pregunta. Ells en cap moment ni senten dolor ni patiment, ni pateixen tampoc per el que estan fent els altres. El que tots t'expliquen és que tenen una sensació de sorpresa que al principi els hi estranya, no entenen el que passa. Perquè pensin que els malalts que jo tinc i la gran majoria que tenen una experiència propera a la mort, ells ni sabien que existia aquest fenomen.
Clar. No era sugestió, no va ser sugestió.
Exacte. Hi ha casos, persones que han tingut, per exemple, persones amb infarts greus, repetits, que han tingut dos, tres experiències properes a la mort amb cada accident cardíac seriós. Aquests ja, després de la primera, ja saben de què va l'assumpte, ja no tenen. Però el que ho té, ni sabia que existia el fenomen de l'experiència propera a la mort. Llavors, el que t'expliquen ells, no pateixen. Ells ni pateixen pels altres. L'únic que els crida és que et diuen, no entenem el que ens està passant. Com pot ser? Som plenament conscients que jo des de fora veig perfectament el meu cos i l'identifiquen. Això es diu autoscòpia, veure el seu propi cos des de fora. I veig tots els metges que ens va reconèixer a nosaltres que fan maniobres. Ella, tot això no li preocupa. L'únic que li preocupa és dir, no entenc, no ho entenc això jo. No tenen por, tenen sorpresa. I els que els ajuda moltíssim a eliminar la sorpresa són el que diuen els sers de llum. Àngels, diuen que són, altres diuen que són àngels. Són uns esprits, diuen ells, jo això no ho sé. Jo no he tingut una experiència propera a la mort. Jo explico i treballo amb el que m'han explicat els malalts. Jo ni poso ni trec. No puc opinar, ni els que no tornen què passa, no ho sé, i els que tornen les vivències reals, explico el que ells em diuen a mi. No sé més coses. Jo. Doncs ells diuen que tenen una sensació de pau, d'harmonia i de goig en contacte amb aquests sers. Uns els hi diuen àngels. La terminologia canvia, perquè quan veuen la llum uns diuen que veuen a Jesús, els altres que veuen una llum. Vull dir, això és lògic segons la cultura i la formació religiosa. El que sí et diuen és sempre conceptualment el mateix. Diu que uns àngels, els sers de llum, però els hi proporciona una sensació de pau, d'harmonia, i llavors entenen la seva situació. Llavors entenen que la seva real existència és com estan vivint aquell moment.
Com estan vivint... Ara, aquesta última frase no l'he acabat d'entendre.
Com estan vivint en la situació energètica pròpia de la supraconsciència. Se'n donen compte que el seu cos, la vida en el cos, és una cosa temporal, accidental. La prova és que el cos queda allí mort i no té cap tipus de resposta. El que et dona la resposta al cos és la supraconsciència, aquesta ha sortit a fora. Se'n donen compte que la seva autèntica realitat existencial no és el cos, és algo que desconeixien, que nosaltres, amb els estudis, anomenem supraconsciència, altres diuen consciència no local o esprit. El nom és el de menys, és tot el mateix.
La supraconsciència, no cal esperar a morir per reconnectar amb aquesta supraconsciència. Hi ha vies, com per exemple la meditació.
Exacte.
De la qual hem parlat molt a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, com a mínim per tenir-ne un tast, per saber que hi pot haver, que la realitat no s'acaba amb el que copsen els nostres sentits. Bé, la meditació, vostè, com l'ha ajudat a entendre aquesta supraconsciència?
Sí que m'ha ajudat moltíssim. Per mi ha sigut un dels descobriments. Jo no meditava abans. Llavors, quan vaig introduir-me en aquest camp en què vaig veure i vaig entendre de que hi ha alguna més que el cos i la ment, que és el que jo havia estudiat i havia après a la Facultat de Medicina, amb les proves aquestes, vaig veure hi ha alguna més, i vaig començar a investigar. Llavors vaig veure estructurar el concepte actual que tinc del projecte que nosaltres estem explicant ara. Llavors jo vaig dir, de quina manera, si la nostra autèntica realitat que es mou i condiciona una dinàmica pròpia amb els arquetips de Platon, de bondat, altruisme, amor, etc., com puc jo? Es pot descobrir amb la nostra dimensió humana, que és tridimensional, la supraconsciència? Llavors, jo vaig llegir, doncs, això està molt desenvolupat, ja ho sap, amb les filosofies orientals, amb el budisme tibetà, hinduisme, etc. I llavors, allí el que estan parlant sempre et diuen que la meditació és el camí per conscientment contactar amb la teva supraconsciència, amb la teva realitat. I llavors, doncs, vaig llegir coses de meditació i vaig tenir la sort, mira què li dic, que jo sóc membre d'aquesta casa, i estic amb una penya, estic amb vàries, però amb una, que invitem cada mes amb una persona sobre un tema que ens interessi. Dinem i després la persona invitada fa una conferència. I el president de la penya coneixia el mestre que a mi em va ensenyar i va fer una conferència sobre la meditació. Jo estava llegint i estudiant. Es necessita una persona que en sàpiga, que t'orienti, fins que tu agafes la teva tècnica. Aprens la tècnica i llavors ja ets capaç d'eliminar el bombardeig continu d'estímuls externs i interns que ens distreuen. No hi ha res més difícil pel ser humà, intentin, provin-t'ho, que està un minut amb la ment blanca. Ja veuran que és molt difícil. De seguida, que un soroll, un record, de seguida el despista. La meditació t'ensenya això. Quan va parlar aquesta persona, digue, aquest és el... jo necessito. Em vaig posar en contacte amb ell i vaig fer un curs de meditació amb ell. 1.500 hores de meditació. I m'ha ensenyat a meditar. I ara faré el segon curs. Ja sap que hi ha el CIDIS. Ja està en marxa i aquest any vull començar el segon, que és una etapa més evolucionada.
No para, doctor?
No.
No para. I continua tenint temps per fer esport i cuidar-se al llarg de la setmana?
Faig 3 dies esport. Miri, per mantenir el cos en condicions, i és importantíssim cuidar-lo, no oblidin que s'ha de fer 3 coses. Una vida sana, alimentació equilibrada qualitativa i quantitativament. I segon, esport, fonamental, el que li agradi periòdicament. Jo vinc 3 dies, aquí tenim gimnàs. vinc 3 dies a la setmana. Tinc un programa que faig, sauna, piscina i la meva gent. 3 dies. Matí, tarda, quan puc, però vinc. Segona cosa, activitat intel·lectiva. Llegir, estudiar, memoritzar, viatjar, tocar un instrument, jocs de sal, faci funcionar aquest. No ens quedem sentats mirant la televisió. Això atrofia. Hi ha una llei biològica que no falla. El que no funciona s'atrofia.
El que no fem servir.
Exacte. Mira, si no fem servir el múscul, se'ns fon. Si no fem servir aquesta, les neurones...
Sí, assenyala el cervell.
Fem servir aquesta. Llegir, estudiar, memoritzar, escriure. I en tercer lloc, relació social. Això no s'entenia, avui s'entén, perquè quànticament sabem que el ser humà és un complex quàntic coherent. Som tot d'energies coherents. I emetem biofotons. I aquests biofotons, si som... Per exemple, vostè i jo, li dic en sèrio, no li dic per quedar bé. Tenim uns biofotons que hi ha coherència. És a dir, que estem a gust
parlant.
Escolti,
és un honor a mi que em digui això.
Home,
no?
Li dic, en canvi, hi ha persones que li dic en sèrio, hi ha persones que només obre la boca i el bec, dic, no, no, el respecto, i és, segur que és millor que jo, però no tinc sintonia, no hi ha coherència amb ell. La coherència és fonamental. Tot això desenvolupa la neuroplasticitat i neurogènesis, formar noves neurones i originar noves connexions neuronals. Els neuròlegs ens diuen que si fem aquestes 3 coses ben fetes, podem mantenir el cervell jove tota la vida.
Per acabar, prova que les experiències properes a la mort s'estan convertint en un tema de debat i que amb una mica de sort, tal com dèiem en començar, no? Potser aconseguirem que hi hagi aquesta massa crítica que vegin que la vida no s'acaba amb la mort, que la vida continua d'una altra manera, no?
Exacte.
L'escriptora Carme Riera ha publicat aquest any una novel·la que es diu Un ombra blanca, amb edicions 62, en què una soprano de renom té una experiència propera a la mort i torna a la vida perquè té l'objectiu d'arreglar una qüestió pendent de la seva infantesa. De fet, aquest és el tema i l'argument de la novel·la.
La conec i he parlat amb ella.
La pregunta, doctor, és si es pot tornar com aquesta Barbara Simpson, com la protagonista, només per tancar qüestions obertes del passat? És a dir, si això pot ser, si ha passat.
Tinc un exemple extraordinari en aquest sentit. Quan uns t'ho expliquen, quan estan en la situació final, que han vist la llum, han vist la seva vida, és molt freqüent, que veguin la seva vida passat, present, inclús alguns et diuen futur, però es veu tot en present, només existeix el present amb la dimensió astral, que es diu. Llavors arriba un moment que diu que tenen la sensació que si passen un límit ja no tornen. Jo no sé què passa després. Llavors, per tornar, es pot tornar de 2 maneres. Els que tornen i m'expliquen a mi això. Uns perquè els fan tornar. Aquesta sanitària va tornar, ella no volia venir. Els sers de llum la van fer tornar. I l'altra forma és perquè la mateixa supraconsciència de la persona que mor diu, jo vull tornar per reparar una sèrie de fets que jo he fet durant la meva vida en la dimensió humana. El que més els impressiona és haver fet actes volitius que perjudiquen a persones, animals o el planeta, imagini's. El metge que vostè ha llegit, aquest home amb la seva experiència propera a la mort, quan va veure el seu amic Tomàs i va veure la seva vida, el que havia fet, si ho miren i llegeixen el llibre, veuran que dirà... Jo vull tornar a reparar una sèrie d'actes que vaig fer durant la meva vida, que jo vull reparar-los. És a dir, que és tan important el veure la teva vida, no hi ha el jutge que ens han dit que ens castiga, és un mateix que es jutja. És un mateix que llavors té la capacitat de veure la seva vida. I realment és un impacte veure quan has fet actes volitius perjudicant, amb egoisme. I aquest va dir, jo vull tornar a reparar això, extraordinària.
És un testimoni efectivament corprenedor que, tal com explica Juan Carlos Cebrián, els va costar tenir-lo en el llibre i el llibre es va endarrerir uns mesos per tal de tenir aquest testimoni.
Exacte.
Que es pot veure també a través de YouTube i que d'alguna manera tanca el llibre i l'arrodoneix i té molt de valor pel que dèiem, perquè és un metge. Es que ho explica en primera persona.
Un metge.
Bé, doctor Sanz, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies, doctor Sanz, de nou. Gràcies per tota la seva tasca i que vagin molt bé aquests propers mesos i que continuï obrint, sembrant llavor per obrir consciències.
Jo m'agradaria que quedés clar una cosa. Pensi que aquest llibre hi hem posat molta il·lusió, el Joan Carles i un servidor. perquè hem pensat que, a part dels mitjans que fem de les redes socials, el tenir un llibre sempre et dona, vull dir, alguna seguretat més de tot el que estàs veient o escoltant. Però m'agrada que quedi clar, vull dir, que és un llibre que hem fet els dos, vull dir, que té tant mèrit ell com, vull dir, puc tenir jo, vull dir, cada un amb la seva vertent. Ell, com a gran periodista que és, vull dir, escriu extraordinàriament bé, a mi em costa molt més i no ho faig ni molt menys tan bé com ell, però vull dir que els dos hem aportat aspectes i facetes de llibre tan importants, considero jo, el que ell ha estudiat, ha buscat i ha escrit, com el que he pogut aportar jo. Vull dir, aquí no hi ha un protagonisme i un no. Són dos protagonismes que han posat tota la il·lusió, tota la fe, amb una gran compenetració entre els dos, i que fruit d'aquesta compenetració i aquesta inquietud i ganes d'ajudar, doncs ha sortit aquest llibre amb tota la nostra il·lusió.
Aquesta criatura, aquesta primera criatura literària, que efectivament es nota aquesta mirada periodística del coautor, en aquest cas.
I tant, indiscutible.
Doncs l'ha publicat l'editorial Planeta i surt a la venda aquest proper dia 18 de setembre.
Exactament, 18 de setembre.
Amb pròleg de Mario Alonso Puig. Doctor Sanz, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Fins gràcies aviat. A vostès per la seva amabilitat. Moltíssimes gràcies.
L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.